Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Bèlgica ha aixecat les mesures cautelars a Carles Puigdemont i als consellers que l'acompanyen a Bèlgica i que estan destituïts per l'article 155. Els membres de l'executiu Puigdemont ja poden sortir, doncs, del país europeu i només seran detinguts si tornen a territori espanyol. Això passa hores després que el jutge del Suprem espanyol, Pablo Llarena, hagi retirat les euroordres de detenció contra Puigdemont i els quatre consellers destituïts. Primeres hores avui de la campanya electoral per al 21 de desembre. Sens dubte, la situació processal dels antics membres del govern Puigdemont ha marcat l'inici dels missatges polítics. Junts per Catalunya i Esquerra han donat protagonisme als consellers destituïts pel 155, mentre que Ciutadans i el PP han evitat fer interpretacions polítiques de la retirada de les euroordres de detenció. També el PSC s'ha presentat novament com el partit de la moderació i la concòrdia, amb Miquel Iceta al capdavant. D'altra banda, Mariano Rajoy ha agraït a la primera ministra britànica, Theresa May, avui en una trobada bilateral que han tingut a Londres, el seu suport sobre la crisi de Catalunya, enmig de protestes, la presència d'un grup de manifestants que cridaven consignes com ara llibertat per als presos polítics ha fet que el president del govern espanyol entrés al número 10 de Downing Street per la porta del darrere. Més notícies de l'actualitat. Operació policial que ha permès avui la detenció de quatre persones entre Espanya i el Marroc, acusades de suport al terrorisme de Daesh. Dues d'aquestes detencions s'han practicat a Figueres. I els Mossos han confirmat en les últimes hores la intencionalitat en la punxada de rodes a una trentena de camions a l'autopista AP7, avui entre Sant Celoni i Sant Cugat del Vallès. De moment tenen almenys un sospitós identificat, però no el poden relacionar amb la punxada de rodes a 13 camions divendres passat. Els últims fets, que sembla que, com dèiem, són provocats, s'han produït a la una d'aquesta matinada passada i han afectat els camions que han passat per aquesta via a primera hora del matí. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara amb una nova edició del programa d'Educació i Família Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. Del camp a taula, amb Isidre Font. El món de la terra a primera veu cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Ràdio Estel.
Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Aristòtil deia que l'home és un animal social i, per tant, avui en traurem el màxim partit de la nostra presència en societat i parlarem de com aprofitar la nostra participació en la societat civil. Cada vegada més tenim consciència que som éssers socials. Vivim en societat i formem part de xarxes socials. Només cal veure els nostres grups de WhatsApp, amb companys de feina, amb amics de sempre, amb els qui fem esport o amb altres famílies de l'escola. Aquesta teranyina de relacions configura la societat civil, una col·lectivitat que té més força de la que ens pensem i que serà el tema del programa d'avui. Formar part de la societat civil és un dels requisits del sistema democràtic. De fet, els polítics haurien d'estar treballant pel bé d'aquesta societat. Però ara, en el context de crisi política en el que ens trobem, hi ha la sensació que la classe política va per una banda i la població per una altra. La corda està més tibada que mai i la societat es vol fer sentir per intentar afavorir canvis. És el moment de renovar-se o morir, d'intentar desvetllar la població per trencar amb l'etiqueta que tothom va a la seva i que ningú mira pels altres. Iniciatives populars que impulsen canvis estan més actives que mai, ja sigui a nivell de voluntariat, de la reforma horària o bé associacions de pares que s'han unit pel dret a decidir i a favor de les escoles concertades. Per tot això, també cal educar els fills per aprendre a formar part de la societat i del teixit associatiu. Com poden implicar-se i com prendre consciència de temes d'actualitat, com ara ecologia, immigració o voluntariat. És important que s'adonin que el futur de la societat passa també per les seves mans i que cada gra de sorra és decisiu. Entre tots podem fer una societat més justa, més propera i més participativa. És el moment de queixar-nos menys i actuar més. Per això avui a Ràdio Estel parlem de com prendre consciència que formem part de la societat civil i que tenim el poder de canviar les injustícies. Comencem.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs ja ho sentiu, és un tema musical que es diu People Have the Power, que fa referència que el poder està a les mans de la gent, i per això avui parlem de la importància de la societat civil. Perquè no hi ha res que ens agradi més de veure gent aquí al programa que fa coses, que és emprenedora, que s'organitza, que mou a la resta, que participa en cursos d'orientació familiar, és a dir, gent activa i amb ganes de canviar les coses. I, per exemple, les famílies que s'impliquen en educació, la gent que dedica el seu temps lliure a fer voluntariat, doncs, no, em sorprèn, em commou i m'agrada moltíssim. Per això avui parlem de societat civil i per fer-ho tenim els nostres orientadors familiars de l'associació FERT. Comencem amb la Gisela Pruna. Gisela, bona nit.
Bona nit, què tal? Com
molt
estem?
Bé, aquí estem, a punt de fer pont, a punt de marxar tots disparats cap
sí,
a casa.
Sí, preparats, ja estem.
Ja estem aquí preparadíssims. També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
Parlar de la societat civil, que també és un home ben implicat en totes les causes, i l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Molt bona nit.
Doncs avui parlem d'un tema que sembla d'entrada, oi, societat civil, que farragós, però després, quan veus tot el que implica, és un tema que ens encanta, no? Perquè és gent que s'organitza per fer coses en favor de la gent. O sigui, que res que millor que moure i promoure activitats que impliquin a la societat civil. Què en penseu? Que la gent estem molt adormits i que cada vegada ens belluguem menys, fem menys coses, o al contrari, que estem més actius que mai?
En general, hi ha una tendència, però no d'ara, sinó de fa temps, a que la gent ens anem tancant bastant a casa i pensem que si nosaltres estem bé, la resta del món també ho està, no?
Més individualistes, potser.
Però sempre ens trobem a persones com un amic meu, que ja no està entre nosaltres, el Carles Capdevila, que ens havia dit per activa i per passiva que la nostra ciutat, la nostra societat, la catalana, tenia ja unes xarxes establertes des de molt lluny, no?, que sempre trobaves gent als pobles, a les ciutats, als barris, arreu, doncs que ja tenia l'acostum, ja tenia la disposició i treia el temps. La prova és que sempre que vas a coses d'aquest estil, a reunions per millorar coses, et trobes a cares sempre conegudes, perquè són les mateixes, no? Bueno, són les mateixes, però són moltes. I amb l'entusiasme de poder implicar a més gent. Les diverses organitzacions que hi ha, doncs a nivell de parròquies, a nivell de caus, a nivell de tot tipus de coses, amb les que, i quan surt una necessitat nova, com que ja la xarxa és viva, doncs trobes que es constitueix ràpidament, no? I això és important. I això, molt lluny de fer-nos posar xulos, no?, de dir, home, és que som fantàstics i meravellosos, que això és el principi del fi, oi?, el que hem de pensar és que ja que la tenim, home, hem de ser responsables, hem de fer-la anar bé, hem de ser capaços d'animar la gent a treballar pels demés. Bueno, pels demés, que és també treballar per nosaltres mateixos, no? I de tot això, doncs, n'hem de treure una vibració, unes ganes de que el món sigui millor, perquè és possible, A vegades, quan hem estat, no em vull referir a casos concrets, però amb uns règims més o menys autoritaris, doncs tendeix a aquesta responsabilitat a baixar, no? A fallir una mica. Bueno, doncs n'hem de sortir d'aquestes situacions, no? I dir, no, escolta'm, això es pot millorar i s'ha de millorar i sabem com fer-ho. I si no sabem, preguntarem, que és el que fan els llestos que no saben totes les coses, no?
Preguntar i aprendre, no?
Exactament. Aquest és el camí, crec.
Doncs el Jaume diu que sí, que hi ha tot un teixit associatiu bastant ben configurat de gent que fa coses. Potser les cares sempre són semblants, però són molta colla. Gisela, què en penses? Com estem?
Jo crec que realment hi ha diversos tipus, no? Hi ha gent que potser no se'n recorda que té un paper a la societat, o ja no només no se'n recorda, sinó que se n'oblida. Gent que es desanima, que s'anima en un moment puntual, però després diu, no tinc les eines, què faré jo? Que si realment...
No servirà de res,
no
això,
servirà,
no?
De res, no? I altres que són simplement egoistes. El jo, la meva vida, la meva família, tot el jo, i això al final no et porta res.
Altre dia... Prou de feina tinc, no?
Sí,
jo,
sí,
no?
Sí, ja estic jo massa enfeinat, sí, com a sobre per liar-me amb... Sí. No sé. L'altre dia vaig anar a un funeral i al final la família va dir unes paraules, no? I em va quedar molt clar una cosa, de que tothom lluita per deixar un bon llegat, no? No simplement va estudiar aquesta carrera, va treure aquestes notes, després es va casar, després, no? Com coses importants, però que potser són anècdotes i tot, no? Sinó que tothom vol deixar un bon llegat. I hem de veure i de fer una mica d'examen si tenim com a prioritat a la nostra vida involucrar-nos en la societat, no? Mm-hmm. Per contribuir al llegat i deixar un bon llegat, no? No sé.
Involucrar-nos, és veritat, que és una de les idees que potser no pensem, no? Pensem molt en el nostre, deia, en el nostre individualisme, però és veritat, pensar més què podem fer, no? De cara als altres, involucrar-nos més. Aureli, què en penses?
No, i que d'això un error, seguint la línia, vull dir, no estic ara discrepant de res, no? Un error és els que ja pensen que això els hi pertany als polítics. Uh-huh. Que és un cas particular, perquè també existeix la vocació de política. Vull dir, que és un polític i és una tasca fenomenal. La gent té a vegades un desprestigi, perquè es parla de corrupció, etc. Però vull dir que és una tasca molt noble, vull dir, és un esprit de servei pur.
Pur.
Hauria de ser, no?
Hauria de ser així. Potser no es parla als petits, es veu més, no?
L'error, per mi, primer és creure que això és... per molta gent, l'error és creure que, això, els polítics, si fessin més... Els polítics... I no se n'adonen que a l'àmbit nostre, això és lo natural. Has començat amb la teva introducció parlant d'Aristòtel, que si l'home és un ser social i tal. Però és que ets tu, eh? En tot cas, aquells que fan política segurament s'hauran de fixar que està demanant la societat. Uh-huh. Perquè això de parlar de societat civil, bueno, potser es pot parlar de gent que està organitzada per fer coses concretes, i aleshores més aviat es parla més aviat d'aquest estil.
Sí, la societat però, és la genèrica sí,
però
i la civil organitzada.
En general, qualsevol de nosaltres té molts àmbits en què pot millorar part, només la part amb la que ell hi és, no? Però una part important de la societat. Per tant, aquesta mentalitat... Jo només dic, el missatge, només vull transmetre un missatge,
vinga,
no? Que no és un tema dels polítics. Que qualsevol de nosaltres, allà on estem, i quan hi estem vol dir les activitats esportives, les activitats socials, la gent que tractem, l'aspecte professional, allà on estem es pot arribar a fer moltes coses ben fetes. I això és influir en la societat.
Potser podríem posar algun exemple concret, no?, de coses que podem fer, de dir, ostres, sí, jo m'agradaria formar part de la societat civil, que és aquesta societat més organitzada, amb la consciència de que puc canviar les coses, però tampoc sé ben bé què podria fer, no?
Bé, hi ha moltes necessitats, només cal que obrim els ulls per veure-les, no? Jo diria que un dels beneficis que segur podem treure participant en aquestes coses, i és un benefici per nosaltres mateixos, no? És que la persona que està acostumada a tindre que resoldre situacions amb una precarietat de mitjans i que té que enfrontar-se doncs, amb moltes dificultats i de més, una de les coses que en seguida va veient és qui és el que és un esperit generós i obert i quin és un cant de mañanes. O sigui, si se't crea en seguida un detector de cant de mañanes.
Que ja veus que aquest ven molt de fum, eh?
Parlar, però ja en seguida es veu pels seus arguments que, vaja, que no.
Poc farà, no?
Que no hi ha manera, no? Aleshores, alguna ocasió que he tingut d'estar amb gent que està molt implicada en obres doncs, de tipus Creu Roja, de tipus hospitals, de tipus, en fi, Càritas, gent amb molta experiència, i els veus ja tenen un tarannà especial. S'engeguen amb una velocitat increïble, no? O sigui, veuen una mancança i automàticament es posen mans a l'obra, no? Aleshores, home, això és per fixar-s'hi, eh? De la mateixa manera que, a veure, una persona estupenda que fa molt bé una funció de dirigir doncs, alguna associació o una cosa així, que ho fa molt bé, que sembla idònia i fantàstica, el millor que pot fer és que quan faci 3-4 anys que ho està fent, se'n vagi. Uh-huh. Encara que no hi hagi ningú més que ho sàpiga fer, eh? Ja n'aprendran. I si no, se'n donaran compte de que hi ha una necessitat que és aprendre. Aquí som bastant donats, i és una de les coses que jo no diria que sigui positiva, a dir, escolti'm, vostè és el president de l'Escala, per dir alguna cosa petit, no? Bueno, petit,
sí,
segons
és un
com.
Exemple de societat civil sí. Bastant actiu.
Exacte. Vostè ho fa estupendament bé, eh? Ho fa molt bé, vaja. Jo crec que ho tindria que seguir fent, eh? I aleshores apel·len a una cosa amb la que tots tenim, som sensibles més del que ens pensem, és aquell orgull, aquella cosa de dir, escolta, sí, és que la veritat és que sí,
és
que ho faig bé.
És que ves qui ha de venir.
Aquests pobres infeliços, no? Bueno, doncs, malament, no? Malament. No, no, escolti'm, perdoni. No hi ha res com fer-se càrrec de la dificultat de dirigir una cosa que haver-la dirigit, bé o malament. Llavors t'has fet la idea de que, home, no tot és fer discursos i no tot és qüestió de deixar anar paraules boniques. S'han de fer coses, s'han d'organitzar, s'ha de tindre un nivell d'humilitat que és una matèria preciosíssima i que es troba en quantitats molt petites, en general, em refereixo, hi ha qui en té molta, no? Però, aleshores, és necessària, precisament, és el ciment que lliga totes les coses, no? I aleshores, bé, és bo que tots, d'alguna manera, hàgim sigut presidents d'escala, estiguem implicats... Bueno, ja no parlo ara de col·legis, perquè això...
Això és un altre tema,
això dona per un altre programa.
Això dona per un altre. Els pares implicats, sí, sí. Els que mouen coses...
Però n'hi ha moltes de coses.
O sigui que el president de l'escala li diem, no, segueix, perquè ho fas molt bé, però en realitat el que li estem dient és segueix perquè ningú de nosaltres vol aquest marrón.
Es poden guanyar sempre les eleccions. No? Un que vulgui ser president de l'escala tindrà assegurada la votació.
Jo crec que el problema és que la gent no
vol fer riure perquè això em recorda el meu cas. Moltes vegades m'han dit, escolta, per què no continues? I bueno, porto 3 anys, no, si voleu.
Ja no vull continuar més. Sí. No, és veritat. Bueno, no, és veritat que a la gent però li costa, no?, de dir, va, ja ho fa bé aquest, per què ens hem de mullar els altres?
No, però jo crec que és un problema també d'actitud, i jo sempre que puc faig referència a l'orientació familiar, no?, vull dir, formar els joves amb mentalitat d'esperit de servei. Què hem de servir a la societat? Que si, no serve, si no servim, no servim. No estem servint, no servim per res.
Clar.
I per tant, home, tots no podem fer de tot. Però hi ha quantitat de coses que... No sé, per exemple, una cosa molt específica, no? El tema de la defensa de la vida, hi ha molts joves.
Sí.
O sigui, per exemple, per posar un exemple,
sí, sí, el dret a la vida, sí.
Vida,
sí, sí, hi ha molts. Sí, hi ha molts.
Però, i ara, últimament, perquè ja parlarem un dia de passar el dia d'un altre programa específic, però temes de solidaritat, doncs, ajudes doncs, a gent gran i tal, hi ha molts joves, eh?
Clar.
Vull dir que no és que no existeixi, però que tothom té la possibilitat de fer coses, no? I, per tant... la formació ha d'anar a fomentar l'esperit de servei. I que un estudia per ser més vàlid, perquè si no tens bones notes no seràs vàlid. Pues perquè t'escoltin has de tenir prestigi. I tenir prestigi té que veure amb haver fet bé els estudis. Bueno,
tot suma, clar.
Tot suma. Per tant, missatge. Vull dir, ja des del punt de vista de la formació... els fills, formar-los de forma que tinguin esperit de servei.
Uh-huh.
Perquè, compte, que a vegades poden ser els pares, tu no el liguis, no siguis delegat perquè trauràs a estudiar, tu ves a lo teu, bueno, això...
És veritat.
Jo no dic que sigui lo més lo general, però es podria donar el cas de dir, escolta, no et compliquis la vida, que a última hora, doncs, que el que vulgui resoldre les coses, que se les tregui ell.
No, per què ho has d'organitzar, tu, això, no? Tu ens estàs veure massa. Bueno,
això... Això és prioritari, i això des del punt de vista de l'orientació familiar té que veure amb el tema d'avui. Com podem fomentar l'esperit de viure, de ser responsables a la societat? Fomentant l'esperit de servei, amb
això
el sentit més
ampli.
I, per tant, els estudis, amb aquesta mentalitat, que algun dia tu podràs fer moltes coses més, a saber si algun dia tindràs un càrrec... Doncs,
advocat o president del govern.
O si t'agrada la política, sí, millor saber si seràs ministre. Bé, ja president del govern és molt difícil, però...
Mai se sap, no? Les llistes no? d'estat.
Però què vull dir? La mentalitat aquesta.
M'agradaria que ho estigués.
Clar, però és veritat que per apuntar-te a una llista d'un partit polític tampoc requereix molt d'estudis.
No,
vull
res,
dir que al final pots apuntar-te... No, que tens més prestigi, com deia l'Aureli, doncs si ets llicenciat en dret o en polítiques, però realment si tens esperit de servei a la política municipal, com a mínim, tothom que tingui ganes pot fer coses.
Sí, jo crec que també fa falta dir que no fa falta ser d'una manera concreta, amb un caràcter concret. És que no tinc empenta, o no són simpàtic, o no parlo bé. No et preocupis, que coses per arreglar...
Ser simpàtic, potser sí.
Bueno,
no?
Ser simpàtic, potser sí,
però... Ser borde, no sé.
Però són coses que, al final... són com excuses, no? Jo ho penso moltes vegades i a vegades volem, doncs, com puc implicar-me jo? És que amb coses molt ordinàries, és l'actitud com veus la vida, no? Veus les notícies, les típiques persones que sents, ui, que malament està el món, ja no tornaré a veure les notícies, perquè, doncs, les notícies és un reflexe. I l'altre dia una amiga em deia, L'any passat vaig veure les notícies que va haver aquesta com oleada de fred, no? I vaig pensar, què puc fer jo a la meva ciutat? El dia següent va muntar un grup d'amics amb mantes i anava a repartir mantes als pobres i sopar calent. Un altre amic, o l'altre dia que jo passava per casa i vaig veure un cartell que deia de l'Ajuntament, ets veí d'aquest districte, digues la teva opinió, vine a opinar i manifesta't el que vols que millori. Doncs són oportunitats que són molt ordinàries del dia a dia que et permeten servir a la societat. Mm-hmm. I és, tu tries si t'enganxes o passes sense fer res.
Que per opinar no cal, això que deies, no? Ni saber parlar en públic, ni tenir, no sé, mullitxa o pelante, no cal. Exacte. Res, pots fer coses petites.
Sí, sí, només s'han de tindre ganes de fer coses, que a vegades el que falla són les ganes de fer coses, o veure que les coses no tenen transcendència, no? Perquè també ens basem molt per l'èxit. Si ha tingut èxit, no ha tingut èxit. Quin ha sigut el resultat? Però què m'aportarà a mi? I al final dius, és que tot va una mica més enllà, no?
És igual, no? Si no ha tingut molta repercussió, potser si n'ha tingut petiteta i ha servit per algú, una manta, potser a la nit ja n'hi ha prou.
Exacte, sí, sí. I, a més, el paper dels joves, jo em quedo sorpresa perquè conec a molts, molts joves que es mouen moltíssim, però en tots els nivells, des de polític, des de voluntariat. Un fa anys, un amic meu, que a mi em va ensenyar molt, no? Em va dir, Gisela, vaig a fer una ILP, i jo pensant, què és això?
Què és això?
Primera pregunta, no? I llavors me'n recordo que vam anar al Parlament, la vam presentar, Iniciativa Legislativa Popular. Un noi de 20 anys per reduir el preu de les taxes universitàries, i ho va crear ell. Va recollir, no sé si 20.000 firmes, que potser no vam arribar... Però, bueno, l'actitud de fer coses i no desanimar-se pel resultat, de dir, jo aquí he sembrat, després ja veurem què trobem i quin és el resultat.
Sí. Si no hi ha idealisme entre els joves, ja apaga i vam-nos, eh? Sí.
Bueno, a vegades és culpa dels pares, eh? Part
és culpa dels pares. No? De no
lliguis,
no mullis...
Efectivament, a l'adolescència és una època que normalment la gent que té les coses doncs, ben ordenades al cap doncs, té una tendència a tindre una gran evolució de l'esperit de justícia i de generositat, no? I a vegades els pares, amb una falsa manera d'expressar el nostre humor, escolta'm, no t'emboliquis, no et preocupis, no te... això ja ho farà la gent. Que... perquè el que volem...
Sí, la gent, no? Aquella gent té desconegut.
I la gent som nosaltres, la gent som cada un de nosaltres, no? Aleshores, home, quan ens, com deia la Gisela, anem a veure si vols proposar una cosa, tampoc et desanimis perquè és molt possible que et trobis amb una actitud una mica... endurida, no? Perquè hi ha molta gent que proposa coses que les fagin els demés, i que avui la proposa i demana i se n'en recorda del que ha dit, no? Llavors, home, s'ha de perseverar per tal de que el nostre interlocutor es doni compte de que anem en sèrio, i de que poder necessitem ajuda, però nosaltres estem disposats a fer la major part si cal, no? O sigui, primer ens posem a treballar. I després, doncs, demanem ajuda. I també amb aquests mitjans on es donen aquestes coses, veus que la generositat es palpa en l'ambient, no? Jo també voldria aprofitar per previndre d'una tentació que es dona bastant, no? És a dir, nosaltres creiem en la llibertat, en la democràcia i en tota una sèrie de coses. Però quan tenim que organitzar, a vegades comptar amb la llibertat de totes les persones que tenim, allarga la cosa, no? La fa més difícil,
sí.
Més laboriosa. I tenim la tentació de, amb un aire democràtic fantàstic, no?, però anar pel dret. Bueno, doncs, això està mal fet.
Jo soc demòcrata, però jo la
meva,
Exacte,
sí, però anem cap allà, i com que anem cap allà, doncs, escolta'm, tira, que el camí és aquest, no? Bueno, clar, això ens treu la capacitat d'explicar-nos bé el que volem fer i el per què, que tothom té dret a saber-ho. I després, doncs, de que agafem males costums, molt males costums, Ja n'estem prou farcits d'aquestes males costums. Es tracta de que sí, ja sabem que la llibertat, bueno, per això a nivell de portes a fora de casa i a nivell de portes a dintre, no? La llibertat és una cosa que dona feina. Dona feina perquè t'has d'explicar, perquè has de raonar, perquè a vegades inclús les coses que fem nosaltres, si ens la fan explicar, i això ho sabem tots els pares que hem passat per unes determinades edats dels fills, no?
Unes adolescències, no?
Exacte,
que heu gestionat llibertats.
Exacte. Es diuen, bueno, i això, i per què s'ha de fer això, no? I aleshores tu dius, home, perquè sí, error. Error. Perquè sí, no. Això no és cap motiu. Això pot ser motiu per una criatura que té 2 anys o una cosa així, però no, tampoc, És més, jo crec que la gent jove, si des de molt al principi ja els hi acostumes a raonar les coses, desenvolupen millor tot el seu mecanisme.
Després, sí.
Aleshores, bueno, doncs acostumar-se a dir, no, escolta'm, i si veiem que algú al nostre costat ho intenta fer, dir, no, perdona, no. Explica-ho bé, això, que és convenient que tothom ho entengui, que tothom s'ho faci seu, perquè si no s'ho fan seu, no ho faran. Ho faran ara que estan aquí per compromís, però la que giris cua deixaran de fer-ho, O sigui, ens hem d'implicar les coses i saber perdre, entre cometes, perquè això no és perdre res, perdre el temps necessari per tal de que tothom sàpiga el per què intentem fer una cosa. I si els nostres motius no són suficientment bons i hi ha qui en té uns altres...
Que us expliqui també,
tornem una altra vegada al pot de la humilitat, n'agafem una miqueta i...
I ens l'empassem.
I ens l'empassem.
Des del pot.
I apretem a l'altra opció, no?
És veritat que el diàleg requereix temps, però que és el més necessari per raonar els arguments.
Però hi ha una altra cosa, que és que s'ha de partir de la base. Hi ha tantes coses que fer que hem de funcionar amb la mentalitat de que està tot per fer. Bueno, possiblement tot no sé, però... A veure, dius, és que els joves avui dia no tenen ambients. Bueno, tu has pensat que millor resulta... Quina edat tenen els teus fills? 14? Per què no muntes... O sigui, per què no t'impliques? Bueno, tu no saps, però a més tens un amic o tens una persona o hi ha un professor del col·legi que sí sap que podríeu muntar pels joves, però si tu t'impliques serà més fàcil, perquè si no t'impliques aquesta idea no sortirà. És a dir, tot està per fer. O sigui, no podem dir, la societat no genera ambients formatius pels joves. Bueno, la societat no la genera. Vull dir, ha d'haver-hi pares concrets que fomenten, que faciliten i s'impliquen. Perquè tothom no sap què. Ara ve Nadal, no direm matarem el gall, sinó direm, ara ve Nadal. Pues per els Nadals, ara no podíem fer un teatre que organitzés, no sé què. Ara que... I aleshores, amb aquesta mentalitat de que tot està per fer i la societat que volem... Bueno, pues no serà perfecta, perquè arribarem on arribarem. Però la mentalitat de que està tot per fer, a mi em sembla que és una bona mentalitat. Si, per exemple, un està en un col·legi. Pues el director del col·legi no pot fer-ho tot. Ja vol fer coses, però arriba el moment que...
Ha de delegar, clar.
Tal. Però si em pares... Escolta, i si muntéssim això... Pues millor,
una visita als asils.
Pues mira, ara què penses? Tinc un professor que ara té unes hores que podria ajudar-te, que no sé què. A veure, mentalitat. Està per fer. La societat que volem està encara per estrenar.
Està per fer, està per estrenar. Ens deia el Jaume també que hi ha gent que proposa moltes coses, però també, això és una realitat, quan fem moltes coses, també hi ha el risc d'equivocar-se. És a dir, la gent que fa coses a vegades no les vol fer, per què? Perquè la resta són molt crítics. Imagina que tu muntes, a la festa del carrer amb tota la il·lusió, el grup de música no m'ha agradat, la xocolata desfeta estava freda... No? Són molt crítics amb la gent que fa coses, en comptes de valorar l'esforç, no ho veiem gaire.
Ja has de comptar amb això, no?
Has de comptar, i després... sigui igual, no?
Sí, i després que lo important, jo parlo de com deia abans, l'esprit, vull dir, favorir gent que faci, o sigui, a veure, des d'un punt de vista molt general, no? El bé comú, fer el bé. Una persona que vol, dius, home, és que no és de la meva corda. I que el que farà està bé, doncs deixa-ho.
Ho ha fet amb tota la bona intenció.
Ja està, no? Vull dir, si vol fer el bé, ho podrà fer millor un altre dia, però ell vol fer el bé. Vull dir que no cal que sigui de la teva corda i que pensi igual i que de vegades hi ha moltes maneres de fer el bé. Moltes. Bueno, doncs aleshores hi haurà algunes coses que no les farà com tu t'agradarien. Però tot el que sigui favorir que hi hagin persones que estiguin implicades a fer coses que estiguin bé. Perquè, clar, democràticament, en una societat com la nostra, pluralista, doncs hi ha idees de tota mena.
Clar.
Doncs,
o sigui que és bueno, no només fer,
però
sinó...
Però si el que fan està bé, doncs deixa que faci el bé. Vull dir que...
I els fills són prou conscients de que poden fer coses? Els posem una mica al dia de l'actualitat? O penseu que estan una mica al marge del que passa socialment?
Els fills penso que escolten més del que ens
del que
pensem.
Ens pensem, no?
Exacte. I si a casa, doncs, a part de veure programes de televisió, de tant en tant, a vegades amb motiu del programa, si és un programa interessant... O sense, doncs es crea una mica doncs una tertúlia, no? Una tertúlia no d'aquestes que moltes vegades veiem també per televisió, de que parlen tots alhora i que no hi ha manera d'entendre's i que et pot arribar a posar dels nervis, no?, escoltar-la.
Allò no és una tertúlia, allò és una guerra de crits,
exacte,
no?
Doncs aleshores es tracta de que, bueno, totes aquestes coses comentar-les a casa, no?, i demanar l'opinió. I una cosa que crec que és molt important que sapiguem inculcar en els nostres fills és l'esperit crític. O sigui, el que no ens traguem les coses tal com venen, no? Vull dir, això és petit, això és gros, és de color rosa, és de color verd, flas, cap a dintre. No, no, per què? O sigui, contrastar una mica. L'esperit crític no és el negatiu, aquell de trobar-ho tot malament. És el de dir per què això és així, no? A veure si ho puc fer meu o no ho puc fer meu, eh? Pensar, inclús en coses petites, no? I aleshores, home, si tot això es treballa a casa, doncs ens ajuda que els nostres fills doncs participin més de les coses, tinguin un esperit més, que s'acostumin també a parlar i a saber expressar les seves idees, no? Que això a vegades...
Això els hi costa, és veritat, eh? La gent
costa.
Jove, d'expressar-se, sí, no?, en veu alta.
Què en penses, no? I què en penses i tal. I mira, l'estil és una d'aquelles coses, ha dit l'Aureli, no? Si no són de la meva corda o no tenen el meu estil, no? Que tinguem la suficient capacitat, eh?, de que ens agradin les coses pel mèrit que tenen, i a l'estil, doncs, cadascú té el seu, no? I a vegades som molt, molt refractaris a aquesta qüestió, no? De dir, home, és que això no són maneres, no? Bueno, a veure, la idea és bona si, doncs, anem-hi, no? Anem-hi perquè valdrà la pena, doncs, que la treballem, i si està fet amb un estil que nosaltres ho haguéssim fet, però és igual, eh? No, o sigui que la nostra adhesió o rechaç de qualsevol idea no estigui motivada per el sobre que té, no?, l'envelop que... No, o sigui, del color que sigui, és igual. O sigui, l'important és la idea. I si és una idea que mereix, doncs, que ens hi dediquem, doncs no tindrà cap mania i tal. I sobretot, hi ha una altra cosa també molt important, i és que la gent no vulgui ser sempre la persona, la cirereta del pastís, no? O sigui, la persona per la qui té que passar tot, eh? Quan tenim que fer coses a nivell de grup, doncs, escolta'm, s'ha de saber delegar. És un ensenyament que crec que és molt important per tothom i per sempre, no? De dir, saber delegar, que no vol dir desentendre's, sinó això se'n cuida aquest, si necessita ajuda ja sap que m'ho dirà, eh? Si hi ha alguna cosa que va malament ja me'n dirà alguna cosa, i si no, que ho faci. I no vull estar sobre seu, perquè no he d'estar sobre seu, no? Perquè et trobes amb molts d'aquests presidents d'associacions de pares i mares.
Que ho fan per lluïment total,
eh?
No? Això ho he organitzat, sí, sí. Jo
n'he conegut alguns al llarg de tots els anys que he estat al col·legi amb els meus fills, sí, no? I realment, no tots, però molts, eren homes que no els deixaven parlar a casa.
I van trobar una via...
Trobaven aquí,
no?,
el forat.
D'expressar-se, no?
I llavors ens posaven un cap com un timbal i no es trobaven mai l'hora d'acabar, no? Bueno, això és negatiu totalment, no? O sigui, vull dir, i si veiem aquestes coses, què passa? Que a vegades un es comença amb aquestes activitats i quan ja ha vist com va tot, ja té els fills a la universitat.
Quan ho vols canviar, dius, ara he badat, no?
Home, doncs, llavors es tracta de ser previsors, eh? I els nostres fills, quan comencen a implicar-se en coses, dir-los, ojo amb aquests, ojo amb els altres, eh? Això es pot arreglar d'aquesta manera... no només les prevencions, sinó les possibles solucions que nosaltres aplicaríem amb la nostra experiència.
El que deies, esperit crític i ajudar-los a que es puguin manifestar i dir les seves idees en veu alta, eh? Participar en tertúlies, fer la seva opinió. Volia acabar, perquè ja estem entrant a la recta final de la tertúlia, preguntant-li a la Gisela, a veure què en pensa ella, si les xarxes socials creus que ajuden a que hi hagi més iniciatives de societat civil, que abans potser organitzar-te amb els veïns era més complicat, però ara fas un grup de WhatsApp i en 10 minuts estàs fent el gran recapte o organitzant alguna iniciativa que amb un grup de Facebook o qualsevol xarxa social ho pots organitzar en res. No tens cap excusa, no, amb això?
Just volia parlar d'això, internet ens ajuda a implicar-nos a la societat. tens, hi ha webs que es dediquen Change.org, sí, a recollir firmes, no? Iniciatives, uh-huh. I que no et costa res. Tu t'assentes, veus un problema, proposes una solució o dius una queixa, una cosa que s'hauria de parlar a la societat i realment pots arribar a moltíssima gent. I a vegades faig un WhatsApp que arriba i diuen, Gisela, com arriba tanta gent? És que és un moment i la gent està receptiva. També m'agradaria dir...
Sí, és compartir, no? És un clic i és fàcil de fer això.
I a més, amb un missatge clar, no? Els joves sempre volem la informació concreta.
I curteta.
No m'expliquis, digues dia, hora i què farem, i ja està, no? Ajuda molt, però també m'agradaria dir que a vegades amb aquestes coses d'internet ens pensem que són coses puntuals, no? Vale, jo ajudo a la societat civil, jo contribueixo, però amb un clic. Està bé? Sí, està superbé contribuir amb un clic. Però, per exemple, si... has quedat per fer voluntariat un dia, el dia següent, si veus un pobre al teu costat, no passis d'ell. Vull dir, que no són coses puntuals, que ha de ser com tot el ser de la persona, no el dia que jo decideixo...
El dia clau, dia d'òrac, sí, però exacte, després me n'oblido, no?
Exacte, o estic a la meva associació, doncs aquí ho dono tot i després em desentenc de tot. S'ha de lluitar a nivell personal a ser com una cosa ben àmplia, no? Anar a la persona no en un aspecte concret o en un moment concret o amb una firma en concret, no?
No sé si l'Aureli vol afegir alguna cosa més per acabar.
Simplement aquesta línia la de fomentar qualitats humanes que indirectament, potser directament no sé, siguin líders, perquè la gent s'acosti amb elles. A què es vol dir? Quan tu... El món, els vagons no mouen, són les màquines, no? Una persona que fomenta valors, que fomenta coses bones, doncs amb internet, com deia la Gisela, o on sigui, està fent un gran bé i està influint amb la societat. Les mitjanies, aquestes manques de maduresa, això és el que derrueix una societat.
Això és fatal, no? Aquesta immaduresa...
Fomentar vocacions de líders.
O l'egocentrisme,
no? No perquè es sentin líders, sinó perquè estan fent una cosa ben feta i segurament això transcendeix.
Molt bé. Doncs amb la Gisela Pruna, amb en Jaume Pujol i l'Aureli Villar hem arribat fins al final de la tertúlia. Que tingueu molt bon pont, tots tres. Marxeu disparats cap a casa i molt bona nit. Seguim amb l'entrevista.
A Ràdio Estel, paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.
In those weak and drunken hearts, guess
Doncs amb aquesta cançó, que es diu People Help the People, encetem la segona part del programa, és el moment de l'entrevista. Ja sabeu que avui a la tertúlia hem parlat de la societat civil i continuem amb aquesta temàtica. Tenim a la Montserrat Nebrera. Ella és advocada, llicenciada en Dret, Filosofia Política i Filologia Clàssica, exerceix de professora a la Universitat Internacional de Catalunya. Compagina la seva carrera docent amb col·laboracions en diferents mitjans de comunicació com aquest, com Ràdio Estel. I avui la tenim aquí a l'altra banda del telèfon. Montserrat Nebrera, bona nit.
Bona nit, què tal?
Doncs avui hem estat parlant de la societat civil. No sé si en som prou conscients de la influència del poder que té la societat.
Bé, no sé si societat i societat civil són exactament la mateixa cosa. Per començar, potser podríem intentar distingir...
Distingim, sí.
Quan parlem de societat civil com aquella articulació conscient de la força de la gent, que s'agrupa... s'associa en raó de diversos interessos i que té una veu activa en el sistema polític i el sistema social. Uh-huh. Perquè la societat com a ens, com a conjunt de persones, com a comunitat, moltes vegades no està vertebrada. De fet, quan es parla, jo crec, de que la societat civil té un paper, és quan veiem que algunes de les seves parts prenen la veu i aquesta veu es pot transmetre a través dels mitjans de comunicació. És a dir, que es fa una mica altaveu de les inquietuds de la gent.
Per tant, quan estem organitzats, quan tenim alguna inquietud i ens fem sentir, aleshores sí que ja som societat civil.
Jo crec que aleshores és quan podem parlar de societat civil, perquè aleshores la societat és conscient del seu poder, i que sigui de manera fragmentària, perquè interessos n'hi ha de molta mena, i inquietuds també. I suposadament hem de pensar que la gent s'agrupa en raó d'aquestes eventuals inquietuds. Uh-huh. Aleshores és quan veiem aquesta articulació, jo crec que aleshores és quan veiem de quina manera pot influir sobre els agents polítics i els agents econòmics amb la seva pressió, que jo crec que és molt profitosa i constructiva.
Uh-huh. Profitosa i constructiva, però en canvi sembla que sempre hi hagi la sensació de que les decisions al final recauen en els polítics i per molt que ens organitzem en forma de societat civil, sempre queda com eclipsat.
Sí, és veritat.
És veritat.
És veritat. És veritat que hi ha la corretja de transmissió entre el que la gent voldria i el que finalment la representació política pot ser, està una mica malmesa. Uh-huh. Entre altres coses, tinc la sensació que el sistema polític moltes vegades respon a interessos que no són exactament aquells pels que suposadament es van formar els partits uh-huh. polítics.
Sí, que és com que la societat va per una banda i la política per una altra, a vegades.
La societat, pensem, la societat com a aquell conjunt de persones que agrupades en raó d'interessos, en un moment determinat volen influir sobre un partit polític que els sigui més proper. I aquest partit polític després ha de concórrer amb altres partits per aconseguir la representació en els mm-hmm. òrgans de govern. Quin és el problema? Que aleshores la contesa electoral pren protagonisme mm-hmm. respecte del que hauria de ser el seu veritable objectiu. I, per tant, el que es dediquen és a dir mal de l'altre, a criticar el que ha fet un altre, a no admetre fins i tot coses que potser podíem compartir des del punt de vista programàtic, perquè l'important és guanyar. I en aquest guany proper o més tàctic, es perd de vista l'estratègia i fins i tot allò que s'anomenava, no sé quan ho podem referir, però allò que parlaven de l'alçada de mires de la política. Uh-huh. Es perd aquesta voluntat de construir un món millor per la política de barricada d'enfrontar-se a l'altre per aconseguir uns vots que donguin uns escons mm. i al final el poder.
Es perd aquesta visió propera, no? Aquests objectius concrets potser que es reclamaven des de la societat civil i en canvi el que ens deies, no? Hi ha uns altres objectius més partidistes o més interessats que no pas els de complaure a la població.
També en els veritat... quals les mitjans de comunicació tenen un paper molt important mm-hmm. perquè posar el focus sobre els problemes reals de la gent en els quals pot haver-hi molta més comunió d'interessos entre els partits polítics, és també una part de la seva tasca. Si solament parlem d'un tema o de dos temes concrets i sembla que tot giri entorn a allò, sí. és molt difícil que les demandes de la societat civil, aquesta que diem articulada, hi puguin tenir un ressò en la política de partit, perquè aquest està preocupat pel tema que sempre està ressonant en els mitjans de comunicació.
Sí que és veritat que potser també en els mitjans també hi ha poca presència. Potser en una tertúlia hi ha quatre polítics i potser un membre de la societat civil representant-se, no?
Clar. Mm. I si això és així, és a dir, si hi ha aquesta heterogeneïtat, es fa molt complicat. Perquè ja sigui perquè tenim polítics en actiu, ja sigui perquè tenim allò que s'anomena, i s'entendrà segurament molt fàcilment, no? Que són els periodistes de part o partidistes, sí. I no periodistes en el sentit ple i veritable de la funció que tenen, que és tan
important
en la democràcia, efectivament, de buscar la veracitat, de contrastar la idea, d'anar aprofundint en un tema, que al final el que tenim és una cosa molt heterogènia. El de la societat civil va preguntant coses o va demanant certs objectius, però acaba embrancat en un diàleg que fa referència sobretot als objectius tàctics dels que es dediquen a la política.
Sí, sí, sí. Ara que parlaves també de mitjans de comunicació, doncs també pensem, no? Potser un article d'un polític doncs va en un lloc destacat, en fotografia, i al final un article que pot estar igual de ben escrit, d'alguna persona de la societat, doncs va a les cartes al director en un raconet, potser, no?
Efectivament. I quantes vegades no hem vist que hi ha cartes enviades per persones molt competents en la seva feina, mestres, tècnics, arquitectes, enginyers, pagesos, que saben perfectament de què estan parlant, que moltes vegades parlen amb molt de seny i van a parar les cartes del director o algú recull en un petit raconet d'una cantonada de l'última plana què és el que diu. I de vegades són grans veritats.
Sí, però i això dèiem, no? I ben escrites i ben estructurat i un discurs potent, però sempre queda com arraconat, no?
Efectivament, efectivament. I en canvi, doncs, fulanito denuncia a l'altre, rebutja o fa esment del que ha dit no sé qui, o esmena la plana a l'altre, o desdiu el seu correligionari. Al final, les baralles entre partits polítics i dintre dels partits, entre els propis representants, s'acaben convertint en una mena de, no sé com dir-li, però una mena de salsa rossa, no?
Sí, com amb moltes portades i molts titulars, sí, que no aporten res, és veritat.
Efectivament, no aporten res, ni tan sols a l'hora de construir el propi discurs, el fet de carregar contra el discurs de l'altre. I la gent, jo tinc la sensació, almenys la meva més propera, no, segurament no seria una enquesta, però sí una sensació personal, que la gent estem una mica cansats de que aquest sigui el tipus de diàleg que hi ha entre els partits polítics.
Sí, és veritat que, no, i sobretot últimament amb tants canvis, tant de moviments, sí que hi ha una sensació com de desengany i gent, no, que es queixa molt i tampoc vol fer res, no? Aquesta sensació de que som com molt emprenyadors i poc emprenedors, poques ganes de fer coses perquè pensem que no solucionarem gaire cosa.
No hi serveix, molt emprenyadors i poc emprenedors.
I poc emprenedors perquè dius, és igual, total, sempre ho fan els de sempre, no? Sempre, inclús a petita escala, no? En una associació de pares o una escala de veïns, sempre hi ha la sensació que ho fan els de sempre.
De sempre. És que la idea o la metàfora de l'associació de veïns pot ser, fins i tot, molt clarificadora. Sempre hi trobem gent que pensa que ho podria fer millor, però que primer ha d'assolir una tasca que moltes vegades és molt feixuga. Pensem-ho també respecte de la política. Dedicar-se a la política no és una tasca fàcil. Hi ha moltes hores que es podrien dedicar a la família, que es podrien dedicar al lleure, que es podrien dedicar a la construcció personal, que se'n van en reunions pesants, a hores del vespre, que són absolutament inopinades, i aquestes persones es dediquen perquè tenen vocació, però també perquè hi ha d'altres de la societat civil que no s'hi volen dedicar.
Clar.
Aquesta és una experiència que he viscut en primera persona.
No, gent que es mulla molt i renuncia a moltes coses, és cert.
Efectivament. I per tant diuen, jo m'haig de posar aquí a que em diguin de tot perquè després estiguin escorcollant la meva vida, i diuen, doncs no m'hi dedico, que són hores que crec que haig de dedicar a una altra cosa. I això també és un dels factors que acaben enrarint l'activitat política. Solament si dediquen les persones que tenen molta vocació, aquesta molta vocació no sempre vol dir vocació pel bé comú, vol dir vocació per el joc polític, i les persones que en saben més de certes coses no s'hi volen dedicar perquè és una tasca molt feixuga. I això passa igual a l'associació de veïns.
S'acaba
sempre dedicant al que té més temps, al que li agrada més tafanejar, al no sé qui, i aquest acaba decidint per tots, perquè els altres no tenen temps ni tan sols per controlar què és el que fa el president de l'associació.
No, i acaba dimitint supercremat, no? Perquè a sobre que ho ha fet, a sobre sempre li plouen crítiques.
Jo no hi vaig més.
No, i la gent que no fa res, aquesta segur que no s'equivoca mai. Vull dir que, clar, qui fa coses té més risc d'equivocar-se.
Efectivament. És que és la crítica que es fa moltes vegades a la política es fa des del desconeixement de com és aquesta tasca i de les dificultats que té, més enllà que efectivament s'hagin vist embrancats en aquesta baralla contínua. La tasca de la política en sentit estricte, la més propera, la política municipal, el que està el dia a dia al carrer, aquesta és una tasca molt invisible i al mateix temps molt important a la que molt poca gent es vol dedicar.
Déu-n'hi-do. I sobretot també veig poques dones, i potser també precisament per això, perquè les crítiques ens costa a vegades d'encaixar-les o som més sensibles a determinats comentaris, i clar, és dur estar a primera línia.
I tant, i tant. Primer, la pell, molt dura. En segon lloc, hores intempestives per fer moltes coses. La renúncia, per tant, a unes vocacions, a unes activitats, a unes responsabilitats, que, bueno, cadascú és com és, però tenim el relat, jo crec que antropològic, de que les dones no hi volen renunciar i creuen que, a més, forma part de la seva responsabilitat respecte de la societat, perquè nens que no neixen, societat envellida, i, per tant, impossibilitat de que la societat es desenvolupi i es mantingui com a tal. I això significa, al final, renunciar. Uh-huh. Perquè les tasques de l'alta política... Jo he conegut més d'una dona política que ha decidit que no tenia vida familiar, es dedicava solament a la política, perquè entenia que eren pràcticament incompatibles si es volen fer bé. I és molt complicat. Uh-huh.
És molt complicat. Vostè també és professora, i amb això acabem, professora de la Universitat Internacional de Catalunya, al tractar amb molts alumnes que estudien dret, que suposo que tenen ganes de canviar les coses, veu que encara hi ha esperança, que la societat que puja, els estudiants que ara estan a la universitat, tenen ganes de fer canvis en aquest sentit?
Sí, sí, realment, i tot i que soc molt crítica amb algunes de les maneres en què van pujant des del punt de vista de la seva formació, que hi ha coses que crec que no s'han cuidat gaire i que per mi són importants, no? Saber llegir i escriure bé, uh-huh, hauria de ser un requisit sine qua non. Podríem fer una crítica a banda de la qüestió tècnica, però des del punt de vista de l'actitud, de les inquietuds i de les ganes de fer, jo crec, i a més ho encoratjo tot el que puc, ells són la generació de la gent que ens governarà, i val la pena esmercir tots els esforços que es puguin en que aquesta gent estigui, com a mínim, preparada per preocupar-se per aquestes coses. I ho veig, ho veig. Hi ha gent que no, com sempre hi ha hagut a la vida, però hi ha molta gent amb molta vocació i amb molt idealisme, que això en les primeres etapes de la vida crec que és absolutament imprescindible, moltes ganes de canviar coses, i tot i que l'utopia, evidentment, sempre serà utopia, aproximar-se a ella, doncs, i tenir la voluntat que alguna cosa es compleixi és una marca del progrés, no? I de l'evolució i de l'apropament al bé comú. No tinc més que il·lusió per esperar que, efectivament, a les properes generacions tinguin la capacitat de fer les coses millor que nosaltres.
Que bé, de veure el got mig ple. Doncs, Montserrat Nebrera, moltíssimes gràcies per haver participat avui aquí al Paraules d'Amor, aquí a Ràdio Estel. Que tingui molt bon vespre i molt bon pont.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies. Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem, ens retrobem el dimarts que ve aquí al Paraules d'Amor de Ràdio Estel. Que tingueu molt bon pont i no hi falteu.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.